Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, són les 8 en punt del matí, és dijous 18 de juny del 26, cel completament serè, de moment, sense novetats en el temps. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
S'està molt bé, eh, aquesta hora?
Sí, s'està perfecte.
Les temperatures?
Temperatures, 10 graus a Vall de Núria, 12 a Das, en tenim 12 també a Mieres, 15 a Campordona, Santa Pau, també a la Vall d'en Bas, 16 a Ripoll, a Sant Pau de Segúries, 17 ja a Olot, a Castellfollit de la Roca, a les Preses i a Montagut, 18 a Besalú, a Girona i a Banyoles, 19 a Figueres i 22 a Roses.
Doncs aquesta és la situació ara mateix. Pel que fa als termòmetres, anem a veure quin és l'avanç de la previsió. Temps per aquest dijous, Dani Ramírez.
Dijous marcat per l'estabilitat, el sol intens, nublades de tarda al Pirineu sense tempestes, màximes de 30-33 graus. La calor no va més divendres, es manté sol tot el dia, cap ruixat al Pirineu, 30-33 de màxima, però dissabte pujaríem els 35. I atenció, entre diumenge i dilluns, màximes de 33 a 37, aquests 37 o 38, al prelitoral, gironès, Pla de l'Estany, més de 35 a la Baixa Garrotxa i potser també cap a la zona una mica més a l'interior de la Costa Brava, cap a l'Alt Empordà i Baix Empordà.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presenta un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties del projecte de la variant.
Després d'analitzar les respostes de les delegacions, consideren que no hi ha prou garanties per tirar endavant l'obra i exigeixen que s'incloguin informes addicionals de garanties per a fer aspectes com el soroll, hídrics o de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és qüestió de si es fa o no l'obra, sinó que si es fa, s'ha de fer bé, ha dit l'alcaldessa Magda Roca en una roda de premsa.
Veiem que les respostes que ens han donat no ens deixen tranquils. No? Al final tenim unes paraules que es repeteixen, no? Que és això, que són, s'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
A Ripoll, després de mesos de reivindicacions, està asfaltant la ronda de Castelladral com a continuació del carrer Progrés.
L'obra finançada per la Diputació de Girona durarà fins aquest divendres dia 19 i ha de suposar una millora pels vehicles que han de circular per aquesta via que serveix sobretot per travessar la vila.
L'alcaldessa Sílvia Riols.
Vam poder acreditar que en només 4 mesos havien passat més d'un 1.400.000 vehicles, un volum molt superior al trànsit usual d'una població com Ripoll, i això ens va permetre iniciar els primers contactes amb Generalitat i amb Diputació per acreditar, doncs, que era una obra que no havien d'assumir els ripollesos, sinó que havien de ser administracions superiors la que es fessin càrrec d'aquest cost.
S'acaba el curs escolar en un any en què el curs ha sigut de tot menys normal. Recte final d'un curs escolar marcat per les vagues.
Aquest divendres, les escoles tancant les seves portes fins al mes de setembre per començar les vacances d'estiu. Centres com la Bòbila de les Preses reconeixen que ha estat un curs tranquil, però que el darrer trimestre ha estat condicionat per les vagues del sector. Detallen que, en el seu cas, un dels problemes a solucionar pels propers cursos és el del transport.
El fet de les vagues s'ho mereixia, de fet, fer aquest peron per reivindicar, doncs, una mica l'escola pública de qualitat, no? Que és el que demanem, i bàsicament, com es diu molt, no? No és un tema de sous, sinó que és un tema de mans. El que necessitem són més mans a les escoles, entenem que la Bòbila estem molt bé i així, però sempre en falten, però és clar, escoles on hi ha un índex de diversitat tan elevat, una mestra sola a l'aula no es pot.
És la directora de la Bòbila de les Preses, l'Anna Hidalgo. En clau política, Miquel Reverter vol tancar la seva etapa com a alcalde i ja està treballant per trobar un nou candidat.
En una entrevista al programa L'Alcalde Respon de la Televisió ha assegurat que no es pretén tornar-se a presentar i espera poder fer un relleu a un nou equip que tingui ganes de continuar el projecte que va iniciar Esquerra Republicana ara fa 12 anys. Assegura que el més important és fer una gestió acurada dels diners.
Jo penso que la meva etapa com a alcalde s'ha acabat. S'ha d'acabar al maig de l'any que ve. Ja fa dies que estem treballant en conformar una candidatura. El que penso que la meva etapa s'ha acabat, però el que no s'ha acabat és el projecte com a candidatura, el projecte de poble que tenim, que penso que, no, que l'han d'encapçalar persones diferents, persones que poden estar vinculades a aquesta candidatura, persones noves, hem de buscar Però jo penso que el projecte en si,
Quasi una trentena de llars de Gombrèn ja s'han vist beneficiades per l'energia produïda per les plaques instal·lades a la nau industrial, que és propietat de l'Ajuntament.
Tot i que el polsador s'hauria d'haver engegat fa quasi 3 anys, per motius diversos no ha estat fins ara quan s'han activat les plaques solars. Ara també esperen que s'instal·lin els 2 carregadors elèctrics per a vehicles que també s'han de subministrar amb les plaques de la nau.
L'alcalde de Gombrèn és César Uller.
Vam començar pensant que amb un ho tindríem, però els senyors d'Endesa, la burocràcia, tot és molt complicat. Tots els membres de la comunitat ja n'estaven fins als nassos. I finalment, ara, ja, en aquests moments, ja estan rebent electricitat.
Ara Gombrèn es troba amb una conseqüència d'aquesta demora.
Ara mateix seria un problema perquè alguns, cansats, van renunciar. Però s'hi podran tornar a agafar.
Sant Jaume de Llier, que iniciarà les obres integrals de millora al barri vell aquest mateix any.
Tenen previst executar el projecte per fases i l'objectiu és fer millores de sanejament, aigua, llum i de carrers i voreres. En els pròxims mesos esperen tenir completat un nou aparcament al poble i segueixen treballant per tenir a punt 2 projectes més, cobrir la pista esportiva i el nou dispensari.
Escoltem l'alcalde Jordi Cargol.
L'inici de les obres de la reforma del barri vell de la primera fase, de la fase 1. Val? Això és un tema que fa ja un 2 o 3 anys que vam dir que ho havíem de fer, però hem avançat, sembla que no, però hem avançat. Hem avançat en que ja tenim el projecte està redactat, el projecte executiu està tenat a l'Ajuntament, tenim molts diners, i per tant podem començar a licitar.
Són les 8 i 6. Càritas Interparroquial de Ripoll ha presentat aquest dimarts la memòria d'activitats del 2025 en el marc de la celebració de l'Assemblea Anual.
Durant l'any passat, la Càritas Ripollesa va atendre 245 persones, la majoria de les quals nascudes a l'estranger, i va realitzar 862 accions d'acollida, a més d'ajudar els joves en activitats de reforç educatiu.
Escoltem la Casilda Gómez, és la directora de Càritas a Ripoll.
I les famílies que et deia abans, que les costa molt sortir de la pobresa, saps què costa molt? Que encara que la gent treballa, però com que els sous més aviat no són, són 10.000, són 1.000 euristes, una família abans en 1.000 euros podia viure més o menys bé, i ara una família en 1.000 euros no hi vius. Aquest és el problema que nosaltres tenim, que potser hi ha més feina, hi ha més possibilitats de treball, però les famílies els costa més arribar a final de mes.
Avui també parlarem de salut. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comptarà amb 4 llits a la unitat de semicrítics que es posarà en marxa després de l'estiu.
La Regió Sanitària de Girona ha començat el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític amb la posada en marxa de la nova unitat de semicrítics a l'Hospital de Palamós. Funciona a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i té 8 llits. Aquesta unitat, a banda d'arribar a la Garrotxa, també ho farà a Figueres.
Escoltem en Jaume Heredia, és el gerent de la Regió Sanitària de Girona.
Evitem trasllats i, per tant, preservem llits. També acostem aquesta medicina al lloc on viu el ciutadà i, per tant, a les seves famílies. Penseu que tenir en aquests moments un pacient ingressat a una unitat de cures intensives a l'hospital de referència vol dir trasllat de pacient una vegada, però les famílies han d'anar i tornar constantment. Llavors, si podem oferir aquesta medicina en proximitat, això per les famílies doncs també és una millora important. No?
I en Salut Pública a Beuda han aconseguit esterilitzar un 80% dels gats gràcies a les dues colònies felines impulsades ara fa 2 anys.
L'Ajuntament valora positivament la iniciativa promoguda per la Regidoria de Benestar Social i unes veïnes del poble. Asseguren que han aconseguit frenar la reproducció massiva i fins i tot plantegen algun canvi d'ubicació per millorar encara més les condicions de vida d'aquests animals.
Escoltem l'Esther Torres, és l'alcaldessa.
Tenim el 80% dels animals que estan en aquestes colònies esterilitzats, que són gats, tot. Val? Ens encarreguem del benestar d'aquests animals. Què vull dir amb això? O sigui, que se'ls posa aigua com menjar. Hi ha uns col·laboradors que s'encarreguen de que aquests animals no els hi falti res.
Anem als esports. La Unió Esportiva Camprodon ha passat a pàgina de la dura eliminació en el play-off d'ascens a segona catalana i ja està treballant per donar un salt qualitatiu a la plantilla per la temporada 26-27.
La intenció és incorporar un porter, un central i un davanter i mantenir el bloc que ha fet un bon paper aquest curs amb la incògnita de Joan González, que té ofertes importants per marxar.
Joan Busquets és el president de la Unió Esportiva Camprodon.
La Lliga va estar bé, jo penso que en el camp del Besalú i en el camp del Sant Joanenc no vàrem estar a l'alçada, que és allà on nosaltres aspiràvem a aconseguir alguna cosa més, no vàrem estar a l'alçada, i si mires la promoció, doncs la promoció no va existir. Hem après una cosa clara, si no quedes primer i puges, les promocions són molt i molt complicades.
Olot acollirà la Garrotxa Bàsquet Cup amb més de 2.000 jugadors i jugadores aquest cap de setmana.
L'entitat tarragonina ha vist en Olot un espai idíl·lic per promoure una nova edició del torneig que jugarà entre el 19 i el 21 de juny. Així doncs, se celebrarà un nou esdeveniment esportiu aprofitant que Olot és Ciutat Europea de l'Esport 2026.
Escoltem l'Aniol Sallabón, és el regidor d'Esports.
La línia estratègica que vam definir en el marc d'aquest 2026 i que tenim ganes que tingui una continuïtat i una bona projecció és la pota d'entendre també l'esport i els esdeveniments esportius com un element de promoció del territori, que ens coneguin arreu, que ens visitin gent d'arreu.
La puja i baixa Batet comptarà amb uns 300 participants aquest cap de setmana.
Hi haurà dues distàncies de 9 i 15 quilòmetres i enguany hi haurà una novetat respecte a l'edició anterior i és que la sortida serà a les 8 del matí, una hora abans que altres anys.
Ho explica un dels organitzadors, és en Joan Regall.
És que la pujada la fem pel sector de Camp Blanc, que és un sector que no hi ha gaires camins que puguis accedir a la Batet. Llavors hem trobat un camí que l'hem pogut recuperar i ens permet pujar de la Batet sense haver d'arribar fins al final de tot en el camí del càmping que tothom coneix, i jo crec que la gràcia és aquesta. A part de que al anar cap al sud hi ha una estona que les vistes són molt boniques cap al Pirineu i cap a la zona de Puigcercós, està molt bé.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 3 minuts i mig i en punt ja un quart de 9 del matí.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i amb mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Escolteu els 5 minuts més, desgranem els continguts informatius de la jornada que passen novament per les qüestions lligades a la variant. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas mou fitxa i presenta a la Generalitat un requeriment previ al contenciós administratiu per falta de garanties en el projecte de la variant.
Després d'analitzar les respostes de les al·legacions, consideren que no hi ha prou garanties per tirar endavant l'obra i exigeixen que s'incloguin informes addicionals de garanties per aspectes com el soroll, hídrics o de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no es fa l'obra, sinó que si es fa, s'ha de fer bé, ha dit l'alcaldessa Magda Roca en una roda de premsa.
Ho ha seguit en Gerard Puigdemont.
Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
Veiem que les respostes que ens han donat no ens deixen tranquils, no? Al final tenim unes paraules que es repeteixen, no? Que és això, que són s'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
En base al que els han dit experts que han estudiat el cas amb detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
El que hem decidit aquí és anar a aquest requeriment perquè la Generalitat ens doni les garanties o, si més no, pugui crear un document addicional en què nosaltres aquestes línies vermelles, com poden ser la reparcel·lació agrícola, els temes acústics, el tema del moviment de les persones durant l'obra, el tema de l'ocupació temporal dels espais per la maquinària, el tema de, sobretot, per exemple, el tema que també estava contemplat dintre el dictamen era que hi havia uns pisòmetres en què s'havia de fer un estudi previ de les fluctuacions de l'aigua de l'aqüífer. Si això ho fan quan comença l'obra, estan dient que Aquesta previsió no la tindrem.
Sobre si la Generalitat els ha donat resposta en relació a la pròrroga o no pròrroga de la declaració d'impacte ambiental de 2022, sense tenir en compte la protecció de l'aqüífer fluviovolcànic de l'any 2023, tal com denunciaven fa uns dies des de Salvem les Valls, aquesta és la resposta tècnica que han rebut per part de la Generalitat.
Consideraven que aquest títol no havia creat cap modificació sobre l'aqüífer. O sigui, una sequera va crear una modificació, però un títol no dona modificació a l'aqüífer. Per tant, ells es basen en que les coses des del 2022, que va ser quan es va presentar la DIA, fins ara no hi ha hagut canvis substancials en tot el tema de lo que és la part afectada, no, natural del projecte. Va comentar que si nosaltres no som els propietaris de l'aqüífer, no tenim per què tenir informació sobre com es fa aquesta pròrroga de la DIA. No hi vaig estar d'acord.
Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas diuen que aturar el projecte no està a les seves mans, ja que és de la Generalitat, però sí que demanen que en cas que l'obra comenci des de territori els portin una oficina permanent per resoldre dubtes o problemàtiques que puguin tenir els veïns.
Pensem que ja no estem de variant sí, variant no. És tema de si s'ha de fer aquesta obra, s'ha de fer molt i molt ben feta.
Això és el que està passant a la Vall d'en Bas. A Ripoll, després de mesos de reivindicacions, s'està asfaltant la ronda de Castelladral com a continuació del carrer Progrés.
L'obra, finançada per la Diputació de Girona, durarà fins aquest divendres i ha de suposar una millora pels vehicles que han de circular per aquesta via, que serveix sobretot per travessar la vila.
Informa Guido Sangerotti.
Ja han començat les obres d'asfaltatge de la ronda Castelladral de Ripoll, que s'acabaran aquest divendres i que s'aniran fent cada nit des de 8:45 del vespre i fins a 7:45 del matí. Els mesuradors de pas van detectar més d'11.000 vehicles diaris al llarg dels 4 mesos que van estar instal·lats. Van fer palesa una necessitat d'asfaltatge per evitar que els cotxes, més que circular, facin un tetris amb la carretera per agafar el tram en un estat més digne i no malmetre els pneumàtics. En parla Sílvia Urriols, alcaldessa de Ripoll.
Vam poder acreditar que en només 4 mesos havien passat més d'1.400.000 vehicles, un volum molt superior al trànsit usual d'una població com Ripoll, i això ens va permetre iniciar els primers contactes amb Generalitat i amb Diputació per acreditar, doncs, que era una obra que no havien d'assumir els ripollesos, sinó que havien de ser administracions superiors la que es fessin càrrec d'aquest cost.
Finalment, la Diputació de Girona inverteix 147.000 euros per posar al dia el ferm d'aquesta ronda. La via és de titularitat municipal, però gràcies a les dades de pas de vehicles s'ha pogut acreditar que l'ús va molt més enllà dels cotxes i motos de Ripoll, i per això el finançament és extern. Un altre dels motius que impulsen l'actuació és el pas del Tour de França les properes setmanes per la vila.
Haver pogut acreditar que el pas de vehicles no era només de, diguéssim, els veïns del municipi, sinó que, evidentment, hi havia un volum de trànsit molt superior, ens ha permès, doncs, que les administracions superiors també hagin sentit aquesta necessitat. Hem de dir també que hem jugat bastant amb el tema Tour, no? Hem aprofitat també la vinentesa, perquè sembla, doncs, que aquests esdeveniments mouen més aquest tipus d'administracions.
L'asfaltatge complet serà des del final del carrer Progrés i fins a la rotonda de l'Institut. Un punt de via molt malmesa pel pas, sobretot, de vehicles pesants i de cotxes que travessen Ripoll.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització. Des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas. Perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos. Avança't a la calor.
Passen 4 minuts al punt exacte d'un quart de 9, recta final d'un curs escolar marcat per les vagues. Aquest divendres les escoles tanquen les seves portes fins al mes de setembre per començar les vacances d'estiu.
Centres com la Bòbila de les Preses reconeixen que ha estat un curs tranquil, però que el darrer trimestre ha estat condicionat per les vagues del sector. Detallen que en el seu cas un dels problemes a solucionar pels propers cursos és el del transport.
Roger Isern.
Últimes hores a les aules per alumnes i professors en el marc d'aquest curs escolar 2025-26. En 9 mesos
mesos marcats especialment per les vagues i les reivindicacions del sector, sobretot durant el darrer tram del curs. Sobre com es tanca el curs n'hem pogut parlar amb un centre que no és d'Olot, sinó de les Preses. L'escola de Bòbila compta amb uns 175 alumnes i, segons la seva directora, Anna Hidalgo, s'ha viscut un curs tranquil i considera que el centre és com una bombolla comparat amb les escoles de la capital garrotxina.
Ha estat un curs, en principi, aquí la veritat és que a les Preses estem molt bé, vull dir, pensem que és una mica una bombolleta en comparació amb com estan les escoles d'Olot. Llavors el curs ha anat molt bé, sí que hem tingut les afectacions del final de curs a partir del març amb les vagues i tot això.
El tema protagonista del curs, com a tots els centres, han estat les vagues. A l'escola presenca sempre s'han ofert serveis mínims durant aquestes jornades i Hidalgo considera que les aturades han estat justificades.
El fet de les vagues s'ho mereixia, de fet fer aquest peron per reivindicar doncs una mica l'escola pública de qualitat, no? Que és el que demanem i bàsicament, com es diu molt, no és un tema de sou, sinó que és un tema de mans. El que necessitem són més mans a les escoles, entenem que a la Bòbila estem molt bé i així, però sempre en falten, però és clar, escoles on hi ha un índex de diversitat tan elevat, una mestra sola a l'aula no es pot.
La directora de la Bòbila ha reconegut que un dels problemes que actualment pateix el centre és el del transport. Explica quina és la situació i diu que el preu del bus s'ha encarit en els darrers temps.
Un dels problemes que tenim, per exemple, i que sempre parlem, és el tema del transport. És a dir, l'IME ofereix un seguit d'activitats que estan molt bé i són gratuïtes pels nens que estan a Olot, però nosaltres, clar, tenim que hem d'agafar transport sí o sí, o sigui de tercer a sisè, com que som escola verda, ja intentem que les activitats doncs, hi vagin en bicicleta, però clar, els més petitons hem d'agafar un bus. I els busos s'han encarit moltíssim.
L'escola de Bòbila de les Preses, com la resta de les de la Garrotxa i el territori català, tancaran el curs aquest divendres amb la vista posada al proper, pendents de si el Departament d'Educació i els sindicats arriben a un acord de millores laborals.
De fet, el proper curs serà intens per moltes coses, entre elles les eleccions municipals. Miquel Reverter vol tancar la seva etapa com a alcalde i ja està treballant per trobar un nou candidat.
En una entrevista del programa l'alcalde Respon de la Televisió ha assegurat que no pretén tornar-se a presentar i espera poder fer un relleu a un nou equip que tingui ganes de continuar el projecte que va iniciar Esquerra Republicana ara fa 12 anys. Assegura que el més important és fer una gestió acurada dels diners.
Al final d'aquesta legislatura, Miquel Reverter d'Esquerra Republicana haurà completat 12 anys com a alcalde de Castellfollit de la Roca. També en va fer 5 de previs a l'oposició i 3 més formant part d'una llista de l'Ajuntament. En total hauran estat 20 anys lligat a l'Ajuntament, una etapa que diu que ara és moment de tancar.
Jo penso que la meva etapa com a alcalde s'ha acabat. S'ha d'acabar al maig de l'any que ve. Ja fa dies que estem treballant en conformar una candidatura. El que penso que la meva etapa s'ha acabat, però el que no s'ha acabat és el projecte com a candidatura, el projecte de poble que tenim, que penso que no, que l'han d'encapçalar persones diferents, persones que poden estar vinculades a aquesta candidatura, persones noves, hem de buscar, però jo penso que el projecte en si,
El seu objectiu és trobar un nou equip amb un nou líder que pugui ser candidat a les pròximes eleccions municipals, que continuï, explica, el projecte de Castellfollit, pel qual han apostat la darrera dècada. Diu que és molt important que el pròxim alcalde o alcaldessa tingui clar que és necessari fer una gestió acurada dels diners.
Vam començar el 2015 amb una situació dramàtica, això s'ha pogut donar la volta, però ha sigut amb sang, suor i llàgrimes, en el sentit de que es van haver de prendre mesures molt dràstiques, com la de tancar una llar d'infància, això sempre ho recordo, o quan es destinen diners de l'Ajuntament i no es destinen en sentit comú, per coses concretes, per coses que si ara hem demanat un crèdit, però escolta, demanem un crèdit de 300.000 euros i estarem al 40% d'endeutament. Jo quan vaig entrar estava en el cas del 170. I aquests 300.000 euros que demanem ara, l'any que ve els cobrarem perquè venen d'una subvenció. Per tant, pensem que això és un sentit, que aquest sentit comú s'ha a prevaldre amb les decisions que es facin a Castellfollit.
Reverter espera que els pròxims anys a l'Ajuntament de Castellfollit es continuï promovent la inclusivitat i que estigui lluny de posicionaments d'odi.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Camprodon ha passat pàgina de la dura eliminació en el play-off d'ascens a segona catalana i ja està treballant per donar un salt qualitatiu a la plantilla per la temporada 26-27.
La intenció és incorporar un porter, un central i un davanter i mantenir el bloc que ha fet un bon paper aquest curs amb la incògnita de Joel González, que té ofertes importants per marxar.
Martí Palau.
La Unió Esportiva Camprodon ha tingut un final amarg a una temporada positiva. Els camprodonins van finalitzar tercers a la Lliga, assolint la classificació per al play-off d'ascens a segona catalana. L'atzar va voler que els toqués la Unió Deportiva Vistalegre, un vell conegut, i els de Castelldefels els van passar per sobre, amb un 6-0 de global a l'eliminatòria. Una promoció que els ha impedit aconseguir l'objectiu, però que serveix per aprendre. Parla Joan Busquets, president de la Unió Esportiva Camprodon.
La Lliga va estar bé. Jo penso que en el camp del Besalú i en el camp del Sant Joanenc no vàrem estar a l'alçada, que és allà on nosaltres aspiràvem a aconseguir alguna cosa més. No vàrem estar a l'alçada. I si mires la promoció, doncs la promoció no vàrem existir. Hem après una cosa clara: si no quedes primer i puges, les promocions són molt i molt complicades.
Jugadors, directiva i staff tècnic ja han passat pàgina i fa dies que treballen en confeccionar la plantilla per la pròxima temporada. Una de les posicions que es vol reforçar tant sí com no és la de davanter centre, perquè tot fa indicar que el pitxitxi de la categoria Joel González abandonarà el club.
Amb els equips que hi ha, amb els equips de les ofertes que ha tingut i a les categories que vol anar, esclar, és una categoria superior per anar amb un tercera, segurament, el món del futbol passa de tot, segurament que no hi haurà i en categories més altes, bueno, pot ser que tingui dificultats i bueno, que aprengui també a saber-se moure i que no sigui només amb l'equip del Camprodon.
La planificació esportiva està molt clara tant si acaba marxant Joel com si s'acaba quedant. La voluntat és reforçar gairebé totes les zones del camp amb jugadors que donin un salt a l'equip i a la vegada portin veterania i experiència, qualitats que s'han trobat a faltar aquest curs.
La planificació que vàrem fer en Manel Puigvert i en David Martí, que són els que porten l'equip, nosaltres hi ha tres llocs que volem potenciar, que és un porter, un central i un davanter a davant. Si marxen Joel, segurament 47 davanters. L'altre, amb el que tenim, jo crec que podem fer bon paper.
En les pròximes setmanes, la Unió Esportiva Camprodon farà oficials les primeres incorporacions de la temporada 2026-2027. Jugadors que se sumaran a un projecte que té com a clar objectiu assolir l'ascens a segona catalana.
La teva salut visual mereix estar en les millors mans. Per això, Oftalis torna a Olot, al passeig de Barcelona número 6. Amb més de 30 anys d'experiència, som un centre de referència a les comarques gironines. I un dels aspectes que ens fa diferents és que comptem amb especialistes en cada àrea de l'ull, cosa que ens permet oferir-te una atenció molt precisa, experta i adaptada a cada cas. Ara, més a prop teu i amb la confiança de sempre. Demana la teva cita al 972-412-413 o a oftalis.com.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portabicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
Ai, 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 Servillar, ja no estic sola a la llar. Amb ajuda tot és fàcil, quin descans tan genial. Ai, 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 Servillar, quina pau, quin benestar. Una cuidadora a casa, just la que em fa falta ja.
Servillar, una empresa dedicada a cuidar la gent gran. Amb l'experiència personalitzada de més de 150 clients a la Garrotxa, Osona, el Ripollès i la Selva. Ens trobaràs a servi-llar.cat o truca'ns al 972 27 08 64. Servillar, tranquil·litat per tu i els qui estimes. Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors, assessorament integral, solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopi 6, d'Olot. El proper 12 de juliol, la Masia Pi Guillem obre les seves portes per a una ocasió molt especial, la festa del xuletón i la sidra. Un dia pensat per viure una experiència exclusiva en plena natura, amb cuina en directe i l'atenció de sempre totalment personalitzada. Gaudeix d'un bon aperitiu i un còctel a la terrassa i comparteix una taula única amb el nostre xuletón de criança pròpia. No és només un dinar, és una experiència única per viure-la a poc a poc. Informació i reserves a masiapiguillem.com. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada. 5
minuts més! Què tal? Molt bon dia. Són 8:45 del matí. Recapitulem continguts informatius d'aquest nou dia. Avui dijous, 18 de juny del 2026. L'atenció situada a la Vall d'en Bas, on l'Ajuntament ha presentat a la Generalitat un requeriment previ al contenciós administratiu per falta de garanties en el projecte de la variant.
Després d'analitzar les respostes a les delegacions, consideren que no hi ha prou garanties per tirar endavant l'obra i exigeixen que s'hi incloguin informes addicionals de garanties per aspectes com el soroll i dics o de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó que si es fa, s'ha de fer bé, ha dit l'alcaldessa Magda Roca en una roda de premsa.
Veiem que les respostes que ens han donat no ens deixen tranquils, no? Al final tenim unes paraules que es repeteixen, no? Que és això, que són, s'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
Després de mesos de reivindicacions, a Ripoll estan asfaltant la ronda de Castelladral com a continuació del carrer Progrés.
L'obra, finançada per la Diputació de Girona, durarà fins aquest divendres, dia 19, i ha de suposar una millora pels vehicles que han de circular per aquesta via que serveix sobretot per travessar la vila.
Escoltem l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols.
Vam poder acreditar que en només 4 mesos havien passat més d'1.400.000 vehicles, un volum molt superior al trànsit usual d'una població com Ripoll, i això ens va permetre iniciar els primers contactes amb Generalitat i amb Diputació per acreditar, doncs, que era una obra que no havien d'assumir els ripollesos, sinó que havien de ser administracions superiors la que es fessin càrrec d'aquest cost.
S'acaba el curs escolar marcat per les vagues. Aquest divendres les escoles tanquen portes fins al mes de setembre per començar les vacances d'estiu.
Centres com la Bòbila de les Preses reconeixen que ha estat un curs tranquil, però que el darrer trimestre ha estat condicionat per les vagues del sector. Detallen que en el seu cas un dels problemes a solucionar pels propers cursos és el del transport.
Escoltem la directora de la Bòbila, és l'Anna Hidalgo.
El fet de les vagues s'ho mereixia, de fet, fer aquest peron per reivindicar, doncs, una mica l'escola pública de qualitat, no? Que és el que demanem, i bàsicament, com es diu molt, no? No és un tema de sous, sinó que és un tema de mans. El que necessitem són més mans a les escoles, entenem que a la Bòbila estem molt bé així, però sempre en falten, però és clar, escoles on hi ha un índex de diversitat tan elevat, una mestra sola a l'aula no es pot.
En clau política, Miquel Reverter vol tancar la seva etapa com a alcalde i ja està treballant per trobar un nou candidat.
Ha assegurat que no pretén tornar-se a presentar i espera poder fer un relleu a un nou equip que tingui ganes de continuar el projecte que va iniciar Esquerra Republicana ara fa 12 anys. Assegura que el més important és fer una gestió acurada dels diners.
Jo penso que la meva etapa com a alcalde s'ha acabat. S'ha d'acabar al maig de l'any que ve. Ja fa dies que estem treballant amb conformar una candidatura. El que penso que la meva etapa s'ha acabat, però el que no s'ha acabat és el projecte com a candidatura, el projecte de poble que tenim, que penso que no, que l'han d'encapçalar persones diferents, persones que poden estar vinculades a aquesta candidatura, persones noves, hem de buscar, però jo penso que el projecte en si,
A Gombrèn, gairebé una trentena de llars ja s'han vist beneficiades de l'energia produïda per les plaques instal·lades a la nau industrial propietat de l'Ajuntament.
Tot i que el polsador s'hauria d'haver engegat fa quasi 3 anys, per motius diversos no ha estat fins ara quan s'han activat les plaques solars. Ara també esperen que s'instal·lin els 2 carregadors elèctrics per a vehicles que també s'han de subministrar amb les plaques de la nau.
Escoltem l'alcalde César Ullé.
Vam començar pensant que amb un ho tindríem, però els senyors d'Endesa, la burocràcia, tot és molt complicat. tots els membres de la comunitat ja n'estaven fins als nassos, i finalment ara ja, en aquests moments, ja estan rebent electricitat.
Serà el tema d'obertura d'aquest segon tram. El dia en què també anirem a Sant Jaume de Llierca, que iniciarà les obres integrals de millora al barri vell aquest mateix any.
Tenen previst executar el projecte per fases i l'objectiu és fer millores de sanejament, aigua, llum i de carrers i voreres.
Càritas Interparroquial de Ripoll presenta la memòria d'activitats del 2025 en el marc de la celebració de l'Assemblea Anual.
Durant l'any passat, la Càritas ripollesa va atendre 245 persones, la majoria de les quals nascudes a l'estranger, i va realitzar 862 accions d'acollida.
També parlarem de salut. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comptarà amb 4 llits a la unitat de semicrítics que es posaran en marxa després de l'estiu.
La Regió Sanitària de Girona ha començat el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític amb la posada en marxa de la nova unitat de semicrítics a l'Hospital de Palamós.
I de la salut a la salut pública, perquè a Beuda han aconseguit esterilitzar un 80% dels gats gràcies a les dues colònies felines impulsades ara fa 2 anys.
L'Ajuntament valora positivament la iniciativa promoguda per la Regidoria de Benestar Social i unes veïnes del poble.
Olot acollirà en esports la Garrotxa Bàsquet Cup amb més de 2.000 jugadores i jugadors.
Es tracta de que l'entitat tarragonina vista en Olot un espai idíl·lic per promoure aquesta nova edició del torneig que jugarà entre el 19 i el 21 de juny.
I la Puja i Baixa Batet comptarà amb uns 300 participants aquest cap de setmana.
Hi haurà dues distàncies de 9 i 15 quilòmetres.
I en futbol, la Unió Esportiva Camprodon ha passat pàgina de la dura eliminació en el play-off d'ascens a segona catalana i ja treballa per donar un salt qualitatiu a la plantilla per la propera temporada.
La intenció és incorporar un porter, un central i un davanter i mantenint el bloc que ha fet un bon paper aquest curs.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ara passen 6 minuts ja del punt exacte de 9:15.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El temps. El temps amb Dani Ramírez.
Dijous marcat per l'estabilitat, el sol intens, nublades de tarda al Pirineu sense tempestes, màximes de 30-33 graus. La calor no va més divendres, es manté sol tot el dia, cap ruixat al Pirineu, 30-33 de màxima, però dissabte pujaríem als 35. I atenció, entre diumenge i dilluns, màximes de 33 a 37, aquests 37 o 38, al prelitoral, gironès, Pla de l'Estany, més de 35 a la Baixa Garrotxa i potser també cap a la zona una mica més a l'interior de la Costa Brava, cap a l'Alt Empordà i Baix Empordà.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Pròxim destí, Gombrèn. Gairebé una trentena de llars del municipi ja s'han vist beneficiades per l'energia produïda gràcies a les plaques solars instal·lades a la nau industrial de l'Ajuntament. Tot i que el polsador s'hauria d'haver engegat fa gairebé 3 anys, per motius diversos no ha sigut possible fins ara quan s'han activat les plaques solars. Ara també esperen que s'instal·lin els 2 carregadors elèctrics per a vehicles que també s'han de subministrar amb les plaques de la nau. Ens ho explica tot plegat la Paula Sayago.
Després d'uns anys d'espera,
Gombrèn prem el pulsador i activa les plaques instal·lades a la nau industrial. L'Ajuntament, impulsor de la comunitat energètica, va posar en marxa aquest projecte amb el plantejament de nodrir el municipi amb aquesta instal·lació a l'edifici públic. En el seu cas, l'energia produïda es posa una part a disposició de la ciutadania i les empreses del municipi. Escoltem a l'alcalde, César Uller.
Vam començar pensant que amb un ho tindríem, però els senyors d'Endesa, la burocràcia, tot és molt complicat. Tots els membres de la comunitat ja n'estaven fins als nassos. I finalment, ara, ja, en aquests moments, ja estan rebent electricitat.
Ara Gombrèn es troba amb una conseqüència d'aquesta demora.
Ara mateix seria un problema perquè alguns, cansats, van renunciar. Però s'hi podran tornar a agafar. Amb el temps que ha passat ja en tenim més. Hem duplicat les plaques. Es va fer una segona fase, o sigui, ara anem sobrats, per dir-ho d'alguna manera. La segona fase no està en marxa, eh? Però encara no esgotem la primera, que ja tenim preparada la segona.
Aquesta energia generada amb les plaques solars també ha d'alimentar punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Però la intenció és que aquí vingui un punt de recàrrega que seria per dos vehicles. Ara mateix, aquí al poble no hi ha vehicles elèctrics, però hi ha hagut persones que m'han dit, escolta'm, és que jo em vull comprar un vehicle elèctric, però tindré un punt de recàrrega? Mira, ja l'hi podríem tenir, perquè de fet tot anava lligat amb un punt de recàrrega, tot plegat, anava tot plegat.
Aquesta primera comunitat energètica, ja en marxa, permet aproximadament beneficiar a uns 25 o 30 habitatges o petites activitats econòmiques.
Més obres, Sant Jaume de Llierca començarà els treballs integrals de millora al barri vell aquest mateix any. Tenen previst executar el projecte per fases i l'objectiu és fer millores en el sanejament, l'aigua, la llum i també en els carrers i voreres. En els pròxims mesos esperen tenir completat un nou aparcament al poble i segueixen treballant per tenir a punt dos projectes més, cobrir la pista esportiva i també el nou dispensari.
Sant Jaume de Llierca compta amb un pressupost de 2.400.000 euros per aquest any. Al voltant de 460.000 euros van destinats a inversions. Un dels projectes més importants serà l'inici de les millores integrals al barri vell. Es començarà pels primers carrers venint d'Olot. Es té previst fer millores de sanejament, aigua, llum i es farà tot al mateix nivell. A finals d'aquest any començarà amb una primera fase de 250.000 euros. Jordi Cargol és l'alcalde.
L'inici de les obres de la reforma del barri vell de la primera fase, de la fase 1. Val? Això ja és un tema que fa ja un, dos o tres anys que vam dir que ho havíem de fer, però hem avançat. Sembla que no, però hem avançat. Hem avançat en que ja tenim el projecte està redactat, el projecte executiu està tenat a l'Ajuntament, tenim molts diners, i per tant podem començar a licitar.
Durant les pròximes setmanes s'arreglaran canonades als carrers Doctor Fleming i Garrotxa gràcies a una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua del 80% d'un projecte que està valorat en 140.000 euros. Ben aviat també esperen poder tenir acabat un nou espai d'aparcament.
Acabarem ja sí o sí l'aparcament just al costat del centre social d'un aparcament que aquesta setmana encara doncs, ha tornat a reactivar doncs, l'empresa que durant uns dies estava esperant també que arribés un material. Doncs tornarem a tirar endavant doncs, aquest aparcament, que dotarem de 20, entre 19 i 20 places d'aparcament just al costat del centre social, perquè és un espai que també necessita més aparcament públic.
Enguany des de l'Ajuntament també es proposen deixar enllestit el projecte per cobrir la pista esportiva. L'any que ve destinaran els diners del Pla Únic d'Obres i Serveis per fer l'obra, que té un cost de 530.000 euros, 433.000 dels quals són subvencionats. En aquest mateix sentit, també esperen poder avançar en el projecte per completar l'obra del sindicat, ara amb la finalització de l'espai on s'hi ha d'ubicar el dispensari. Igual que altres ajuntaments de la comarca, des de Sant Jaume de Llierca també denuncien les dificultats que tenen per licitar projectes i pels retards en les obres.
El proper 12 de juliol, la Masia Pi Guillem obre les seves portes per a una ocasió molt especial, la festa del xuletón i la sidra. Un dia pensat per viure una experiència exclusiva en plena natura, amb cuina en directe i l'atenció de sempre totalment personalitzada. Gaudeix d'un bon aperitiu i un còctel a la terrassa i comparteix una taula única amb el nostre xuletón de criança pròpia. No és només un dinar, és una experiència única per viure-la a poc a poc. Informació i reserves a masiapiguillem.com.
A l'antena dels 5 minuts més, ara canviem totalment de qüestió, obrim la carpeta social perquè Càritas Interparroquial de Ripoll ha presentat aquesta setmana la memòria d'activitats del 2025 i ho ha fet en el marc de la celebració de l'Assemblea Anual. Durant l'any passat, la Càritas ripollesa va atendre 245 persones, la majoria de les quals nascudes a l'estranger, i va fer 862 accions d'acollida, a més d'ajudar els joves en activitats de reforç educatiu. Ampliem més detalls ara mateix amb en Marc Roura.
Un dels punts que ha constat a la memòria d'activitats del 2025 de Càritas Interparroquial de Ripoll és la creixent cronificació de la pobresa. Segons l'informe del FOESA, una de cada tres persones viuen en situació d'integració precària. En aquest sentit, Càritas reafirma la seva voluntat de treballar per a dignificar la vida de les persones més vulnerables i promocionar el seu desenvolupament personal. N'ha parlat la directora de Càritas Interparroquial de Ripoll, Casilda Gómez.
Sí, les famílies que et deia abans, que les costa molt sortir de la pobresa. Saps què costa molt? Que encara que la gent treballa, però com que els sous més aviat no són, són 10.000, són 1.000 euristes, una família abans en 1.000 euros podia viure més o menys bé, i ara una família amb 1.000 euros no hi vius. Aquest és el problema que nosaltres tenim, que potser hi ha més feina, hi ha més possibilitats de treball, però les famílies els hi costa més arribar a final de mes.
Desglosadament, la Càritas ripollesa, amb 35 voluntaris a les seves files, va atendre 245 persones durant l'any passat, 234 d'elles nascudes a l'estranger. En el marc dels projectes socials es van dur a terme 862 accions d'acollida i 155 persones van rebre ajuts en espècie d'aliments o roba, entre altres. En l'apartat d'infància i família, 51 joves van participar en el projecte de reforç educatiu i en activitats extraescolars, mentre que en el cas dels adults, 27 persones van unir-se al projecte de grups de conversa i 22 més al de tallers inclusius.
Hem ajudat a 245 participants. Això vol dir 145 famílies, i el que sí que hi ha, que d'aquests participants la majoria són de nascudes a l'estranger. També n'hi ha de Ripoll, i llavors ja nosaltres sí tenim, que això és el que cada vegada es va mantenint més, les persones que van mantenint-se en una pobresa, que els costa molt sortir, diríem, de la situació que hi viuen.
Durant l'acte també s'ha desgranat la liquidació econòmica del 2025 amb un cost de 84.649 euros, 3.931 més que els que va ingressar Càritas Interparroquial del Ripoll durant l'any passat.
I ara parlem de salut. L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comptarà amb 4 llits a la unitat de semicrítics que es posarà en marxa després de l'estiu.
La Regió Sanitària de Girona ha començat el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític. L'Hospital de Palamós ha posat en marxa la nova unitat de cures semicrítiques amb 8 llits, des d'on els professionals del centre atenen els pacients amb el suport i en connexió en temps real amb el Trueta Santa Caterina. El gerent de la Regió Sanitària, Jaume Heredia, ha assenyalat que aquest nou model permet reduir els trasllats innecessaris de pacients que a partir d'ara podran estar ingressats i seguir el tractament a l'Hospital Comarcal, garantint una atenció més propera.
Evitem trasllats i, per tant, preservem llits. També acostem aquesta medicina al lloc on viu el ciutadà i, per tant, a les seves famílies. Penseu que tenir en aquests moments un pacient ingressat a una unitat de cures intensives a l'hospital de referència vol dir trasllat de pacient una vegada, però les famílies han d'anar i tornar constantment. Llavors, si podem oferir aquesta medicina en proximitat, això per les famílies doncs també és una millora important, no?
Alhora, el gerent de la Regió Sanitària de Girona ha repassat les xifres que seran possibles gràcies a aquest nou model i que permetran tenir una trentena de llits més respecte als actuals.
Aquest projecte ens farà que passem actualment de 12 llits de semicrítics a tota la Regió Sanitària, que actualment estan concentrats a Santa Caterina i al Trueta, a tenir-ne 44 passat l'estiu.
Després de Palamós, la previsió és continuar amb la posada en marxa de les unitats semicrítiques de l'Hospital de Figueres amb 8 llits i la de casa nostra, de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, amb 4 llits passat l'estiu.
I en salut pública, a Beuda han aconseguit esterilitzar un 80% dels gats gràcies a les dues colònies felines impulsades ara fa 2 anys.
2 anys després de començar a impulsar dues colònies felines a Beuda, des de l'Ajuntament asseguren que la mesura està funcionant. Esther Torres és l'alcaldessa.
Tenim el 80% dels animals que estan en aquestes colònies esterilitzats, que són gats, tot. Val? Ens encarreguem del benestar d'aquests animals. Què vull dir amb això? O sigui, que se'ls hi posa aigua com menjar. Hi ha uns col·laboradors que s'encarreguen de que aquests animals no els hi falti res.
I és que, com passa molts indrets, a Beuda van notar que tenien un problema amb els gats.
La problemàtica que havia en aquell poble és que començaven a sortir gats que ningú, no eren de ningú. Aquests animals tenien que menjar. Hi ha una llei estatal en la qual estem obligats, els ajuntaments, a fer-nos càrrec d'aquests animals, i mitjançant la regidora de benestar social va decidir encarregar-se, pues, això, de fer aquestes colònies, de gestionar col·laboradors i tirar-ho tot endavant.
Una de les colònies felines està a Lligordà, just darrere de la parada del bus. Ara, des de l'Ajuntament, plantegen portar-la una mica més endins del bosc per tal de reduir possibles atropellaments que n'han tingut. 3 veïnes del municipi s'encarreguen de dur aigua i menjar a les colònies, i tot plegat es finança a través d'una partida del Consell Comarcal.
Hem parlat de salut humana, de salut animal, i ara parlem de la salut de les paraules.
Jo he escrit enyor, doncs jo he escrit abraonar-se, també he escrit broc, buscall i cabdell. Jo he escrit enllestir, ensopit i també he escrit engabanyat.
Aquests són només alguns dels mots que conformen la paret de les paraules de la devesa del Pla de Ripoll. Els alumnes del cicle superior de l'Escola Salesians han treballat en aquesta iniciativa que vol evitar que diverses paraules catalanes quedin en desús. Per recopilar-les, els estudiants han treballat amb els seus pares i, sobretot, amb els seus avis. Escoltem a la directora de l'escola, Núria Moret.
La paret la podem anar allargant o la podem compartir, passar-la a la paret de davant, i el bonic seria això, que fos un projecte viu i que hi puguem anar-hi, doncs, ampliant, perquè segur, n'hem escrit moltes, més de 200, em sembla, eh? Però tot i així, ens n'hem deixat moltes, llavors, doncs, el que serà bonic serà això, que puguem anar-n'hi afegint més.
Als alumnes dels Salesians els ha agradat molt aquest projecte, i veure com s'ha plasmat a les parets els motiva a descobrir els significats de mots que feien servir i encara utilitzen els seus avis. La Jana Llimós, la Nora Casals i la Noa González són 3 de les alumnes de l'Escola Salesians.
Normalment portàvem paraules que ens deien els avis o les àvies, i després en parlàvem el significat i això, les escrivíem, i clar, hi ha un moment que la classe no van quebre totes les paraules. Els avis, que també fa molt temps que hi va viuen i que saben moltes paraules que estan en desús. I a mi m'agrada llegir-m'ho, mirar les lletres, com estan fetes. També m'agrada, hi ha algunes que no sé el seu significat, així que m'agrada buscar-ho, i crec que és molt xulo el projecte que hem fet.
L'objectiu és promoure, preservar i difondre la llengua. Per això, des de les xarxes socials de l'Ajuntament, es farà un joc per ajudar l'escola, donant a conèixer una paraula per setmana. Des del consistori infantil també complementaran el projecte amb una paret de dites populars.
Anem als esports. Olot acollirà la Garrotxa Basket Cup amb més de 2.000 jugadores i jugadors. L'entitat tarragonina ha vist en Olot un espai idíl·lic per promoure una nova edició del torneig que jugarà aquest proper cap de setmana. Francesc Fernández.
Des d'aquest divendres i fins diumenge, Olot és la seu de la Garrotxa Basket Cup, organitzada per l'Air Tarragona amb els suports de l'Ajuntament d'Olot, el Club Bàsquet Olot i l'Escola Pia d'Olot. El torneig portarà prop de 2.000 persones a la capital de la Garrotxa, distribuïts en més de 50 equips, i es disputaran més de 100 partits. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallabona, ha volgut destacar la importància de l'esport per la ciutat.
La línia estratègica que vam definir en el marc d'aquest 2026, i que tenim ganes que tingui una continuïtat i una bona projecció, és la pota d'entendre també l'esport i els esdeveniments esportius com un element de promoció del territori, que ens coneguin arreu, que ens visitin gent d'arreu.
En Jordi, organitzador de l'esdeveniment, destaca l'entorn on es disputarà el torneig com un lloc ideal per instaurar-lo.
Que nosaltres portàvem temps buscant una instal·lació, un espai, un entorn natural, una ciutat que reuneixi aquestes característiques.
Ferran Lucena i Amat de les Heres, coordinador de la secció de bàsquet de l'Escola Pia d'Olot i jugador del Club Bàsquet Olot, se senten molt il·lusionats de treure esdeveniments d'aquest calibre a la ciutat.
Per nosaltres, des de CUP i bueno, des de ciutat, és un plaer sempre tenir gent que vulgui col·laborar aquí a la ciutat d'Olot, sobretot en el tema bàsquet. Per la nostra part, tot el que sigui tema bàsquet, per portar gent, fins a conèixer sobretot a llocs fora de la província de Girona, som benvinguts.
I nosaltres també des del Club Bàsquet d'Olot també ens fa molta il·lusió tenir i formar part d'aquest torneig aquí a Olot a la ciutat, i com dèiem Ferran, tot el que siguin tornejos i coses relacionades, en el nostre cas, amb el bàsquet, ens fa molta il·lusió tenir-ho aquí a la ciutat i que puguem col·laborar en aquest tipus de torneig, doncs ens fa molta il·lusió.
Gemma Canalies, regidora de promoció de la ciutat, agraeix que l'AIR Tarragona esculli Olot com a seu del torneig perquè la ciutat sigui directament relacionada amb actes com aquest.
En aquest cas, posar molt en valor, no, aquestes sinergies entre l'esport i la promoció de la ciutat, i molt arrelada en el territori. Penseu que aquesta quantitat de persones que vindran a gaudir de l'esport, a gaudir del territori, tindran l'oportunitat també de descobrir Olot, de descobrir els seus entorns.
L'Ajuntament d'Olot preveu que el sector turístic i gastronòmic de la ciutat en surti beneficiada d'aquest cap de setmana en el que Olot respirarà bàsquet.
I la puja i baixa batet comptarà amb uns 300 participants aquest proper dissabte.
Aquest dissabte arriba una nova edició del puja i baixa batet, una cursa consolidada a la comarca que any rere any aconsegueix superar-se. Enguany, en les dues distàncies de 9 km la curta, amb un recorregut menys exigent i que es pot fer tranquil·lament caminant, i la llarga de 15 km, que és més dura i exigent. Hi haurà aproximadament un total de 300 participants. Aquesta xifra suposa un lleuger augment respecte a la passada edició. A més, una de les peculiaritats d'aquesta prova és que també incorpora molta gent de fora. Ho explica un dels organitzadors, Joan Rigall.
Això és curiós, que cada dia ens trobem que ve més gent de fora, que veiem els orígens, quan posen l'adreça veiem l'origen d'on ve la gent, i cada dia ens ve més gent de fora de la província de Girona, de tota la província. Però sí, ja ens estem, ens estem convertint en no ben bé local, sinó que ja ens ve gent de fora.
El recorregut passarà per zones com l'església de Batet, entre d'altres. A més, una de les novetats és la nova samarreta que han dissenyat des de l'organització, i també una de les més importants, ja que incorpora una de les demandes dels participants, que era poder incorporar el perfil longitudinal al dorsal per tal de saber què els espera en els quilòmetres següents. Durant la cursa hi haurà dos avituallaments, a la curta el quilòmetre 5 i el 7,5, i a la llarga els quilòmetres 5 i 10. A cada avituallament hi haurà beguda i sòlids com fruita, entre altres. Rigall explica quin és l'atractiu d'aquesta edició.
És que la pujada la fem pel sector de Can Blanc, que és un sector que no hi ha gaires camins que puguis accedir a la Batet. Llavors hem trobat un camí que l'hem pogut recuperar i ens permet pujar de la Batet sense haver d'arribar fins al final de tot en el camí del càmping que tothom coneix, i jo crec que la gràcia és aquesta. A part de que al anar cap al sud hi ha una estona que les vistes són molt boniques cap al Pirineu i cap a la zona de Puigcercà, està molt bé.
Enguany, la puja i baixa de Batet es durà a terme aquest dissabte a partir de les 8 del matí, una hora abans que en les altres edicions. Els participants podran anar mitja hora abans a recollir els respectius dorsals. Tots tenen fins a la 1 del migdia per poder finalitzar la cursa.
Gràcies, Lluc Coll de Carrera. Ho deixem aquí. Demà hi tornem a la mateixa hora per explicar-vos tota l'actualitat de les nostres comarques. Que passeu un molt bon dia.